Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Ay, sí, es así, estem, así continúe. Mol bon dia. Ay, com ens encanten, com ens enxisen Alberto Marco i a Raúl Puchol. Els 26 de març, perquè és dijous, i precisament en una setmana estarem en Dijous Sant, i això no hi ha que oblidar-lo. I estem en la vespre del Divendres de Dolors, que molta gent està pensant més en la palma i en el ram que del que succeís, va succeir un divendres com el de demà. I estem a Moll de Costa Eventos, al port de Castelló, i estem així perquè és una espècie de compte enrere que ja està engegat i a punt de finalitzar, i se compte enrere perquè són moltíssimes, moltíssimes les activitats que van a dur-se a terme així al Grau de Castelló. Per això, a Moll de Costa Eventos ens han obert les portes i estem mirant a un dels molls on arribaran, amarraran els vaixells participants en escala a Castelló. I així, així a Moll de Costa Eventos, han preparat també, Alberto, uns menús VIPs molt interessants per a aquelles empreses que vulguin estar amb els seus clients, els seus proveïdors, celebrant l'arribada dels vaixells. Ah. I també, com tu, dissabte i diumenge, que dius, me'n vaig amb la xiqueta i la dona a veure els barquers, també hi haurà un menú especial. Ah. Per això és d'ací dues setmanes, és la setmana, diguem, de Pasqua. N'hi ha moltíssim. Fins i tot que jo m'ha quedat i jo dic, però això com és possible? Jo no el veia tan lolailo al president de la autoritat portuària Rubén Ibáñez Bordonau com per a fer la feria d'abril major que jamás se ha hecho en nuestro entorno. Dic, serà de Burriana, esto, home, i no és de Burriana. Rubén, buenos días y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días.
La feria d'abril major que jamás se ha hecho en el port de Castelló.
Bueno, uf, sí, madre mía. Hay que pensar en grande, ¿no? Yo creo que es una oportunidad el tener esta fachada marítima y es una oportunidad tener gente con ganas de desarrollar proyectos aquí y aprovechando las fechas, pues lógicamente la Feria de Abril debería estar aquí y va a estar en el puerto de Castellón.
Ole, ole, pero usted baila sevillanas.
Yo no. Pero te tengo que decir que la primicia la di en COPE en entrevista que tuvimos.
Ya, que nos quedamos todos así. Ayer se presentó y hoy también hablaremos con quien entiende de las sevillanas, que es Silvia. O sea, hemos, queda claro que nosotros no entendemos. No. Pero claro, todo esto va a suceder, lo que va a acontecer próximamente en el Grau de Castellón, evidentemente, por la Semana Santa. Y quien más entiende de Semana Santa es evidente. Alberto Marco, tú de Semana Santa, ¿cómo estás?
Hombre, yo lo justet.
Què és lo justet?
Pues, home,
que el diumenge de Pasqua se menja mona, que el divendres sant...
que el divendres sant trenquem l'hora.
També, el divendres sant també se trenca l'hora, a l'Alcora. Bueno, és una forma de viure la Setmana Santa. Qui més entén, evidentment, de la Setmana Santa és el rector de la parròquia de Sant Pere del Grau, mossèn Albert Arrufat i Prades. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos a Moll de Costa Eventos.
Bon dia a tots.
Demà se celebra divendres de Dolors, que jo diria que Benicarló, Burriana i possiblement el Grau, ara me'n deixarà algun també important, però per això està per corregir-me.
Pinarós també.
Vinaròs, crec que és el primer que ha dit. Vinaròs, Benicarló...
Borriana.
I el Grau de Castelló. Per què no se celebra més el Divendres de Dolors? Què significa el Divendres de Dolors i com se celebra així el Grau de Castelló, el Divendres de Dolors, mossèn?
Concretament, així el Grau és una tradició prou antiga, des de postguerra, i fa més de 50 anys que se celebra esta celebració de prèvia a la Setmana Santa. Tradicionalment en la Iglesia la setmana prèvia a la Setmana Santa és la Setmana de Dolors, que culmina el divendres en la festa de la Mare de Déu dels Dolors, en esta Setmana dels Dolors. Però és una tradició prou antiga que així al Grau s'ha mantingut en una cofradia, una xicoteta cofradia de... En principi eren dones, però ara està oberta a tots, i que mantenen esta festa, que és 7 dies de misses, i el divendres és la professó en la Mare de Déu dels Dolors.
A veure si ho entès bé. O sigui, hem anat al contrari que en Sagunt. Així era de dones i ja deixen entrar els homes.
Sí, al principi s'estranyaven les dones que poguer haver homes també en la cofradia, però de fet els que porten la peana són majoritàriament homes també, i per tant, si estan participant, van veure en seguida lògic que tot el món que participa en la festa pues puga ser cofrade també.
És una processó curteta?
Sí, exclusivament és la cofradia dels Dolors i per tant és només la imatge de la Mare dels Dolors que processiona pels carrers del Grau com se feia tradicionalment des del principi.
A les 9 de la nit?
A les 9 de la nit està la missa de la Mare de Déu i a les 8 i en seguida a les 9 la processó.
No és que siga expert de Rubén o Emilia Aixina, perquè l'ha dit, sí que entén, és que sé que se fa de nit perquè duen farolets i cosetes i té que ser a una hora que ja no hi ha sol. Per tant, a aquestes altures serà a les 9 de la nit. Esta és una de les celebracions. Clar, pot pareixer curiós que el Grau, encara que és Castelló, no està dintre de la Junta Local de Setmana Santa i, per tant, no processona junt a les demés en Divendres Sant. Hi ha un Divendres Sant propi del Grau de Castelló?
Sí, pel cas, i des de sempre el Grau ha funcionat com un poble a part en aquest sentit, perquè fem les processons independentment, inclús com parlarem després de la processó de l'encontre, tradicionalment l'Ajuntament de Castelló participava en l'encontre a Castelló molt matí, com és habitual, i després se feia l'encontre al Grau, la mateixa corporació municipal assistia a les dues festes. Mm-hmm. Que està tot per duplicat perquè, en certa manera, el Grau sempre ha tingut una entitat pròpia que és característica.
És dir que... No, anava a dir-lo, però igual queda irreverent. És dir que a la ciutat de Castelló tenim dos Cristos yacentes.
I en el món ja ni te compte.
Ja, però no deixa de ser curiós. Per tant, les cites són demà mateix, 9 de la nit, la processó del Divendres de Dolors, després Divendres Sant, el Sant Soterrament, que serà també acabar
a les
9 de la nit, mm-hmm. I després ja ve...
L'encontre del diumenge de matí.
A quina hora és? A les 8?
Fem la missa a les 11 i després la processó. Però és per lo que t'acabé de contar, perquè primer la corporació municipal participa a la de les 8, o 8 i mitja crec que és a Santa Maria, i tenia que donar temps per agarrar la panderola i baixar-se al Grau a participar de la celebració del Grau, i per això s'ha mantingut a aquestes hores, és el tradicional.
Bueno, aleshores, ja ha passat la Setmana Santa, ja ve Pasqua, i Pasqua, pues, així n'hi haurà moltes activitats de les que parlarem d'Escala Castelló, parlarem també de que els xiringuitos de la platja obrin ara ja, vindrà Enrico Grossi des de Adepla, l'associació de l'hostaleria i el Grau i els empresaris de turisme del Grau de Castelló, això és el que significa Adepla, i també, atenció, vindrà Germán Peris des del planetari del Grau de Castelló, perquè demà hi ha unes interessants jornades d'astronomia 2026, és la 32a edició i que parlarà molt de l'eclipse que tindrem el proper 12 d'agost. Uh-huh. I dit això, Rubén, usted si quiere intervenir también con el tema de Semana Santa, solo falta... mira, ¿y por qué no hay una procesión de Semana Santa marinera? En València sí que hi ha, no?
La tindrem que inventar, perquè encara no.
Ahí está la del Cabañal, sí.
Claro.
Sí.
Sí que és veritat, el problema que tenim és que són tradicions molt entranyables i que la gent se les estima molt, però a l'hora d'organitzar i participar mos costa molt. He vist que en Castelló demanen costaleros per a poder eixir les imatges i també així al Grau mos fa falta gent.
Bueno, per això està l'Estela Maris, no?, també. On hauran mercants... Són tots baixets.
Són treballadors que van a la seua i no participen tant.
Mossèn, gràcies per apropar-se a este moll de costa eventos. No serà l'última vegada que xerrarem pròximament, perquè en el mes de maig celebra el 25è aniversari del campanar. Jo no sabia que era un campanar tan jove, encara que vostè mos ho digui alguna vegada, més que res perquè algú que arreglar-lo ja i fer alguna reformeta.
Sí.
Les campanes i...
Sí, la iglesia, que és de l'any 1948, se va acabar construint-se, però sense culminar el campanar. Estava només fins a l'altura de la iglesia, que és més o menys a la meitat. I en l'any 2000, un grup de persones de la parròquia i institucions se van juntar per a culminar el campanar, i en el 2001 se va aconseguir tindre campanar i campanes conforme el coneixem ara. O sigui que no fa tant de temps, només 25 anys.
I com se celebra un 25è aniversari d'un campanar?
Intentarem fer actes que siguin especials per exemple, estem treballant per a veure si la vespre de la festa, que serà el dia de 7 de maig, és diumenge, encara que coincideix amb Sant Pasqual.
Patró de la diòcesi de Segorbe Castelló.
Però precisament per això, potser és un bon dia, és un gran dia per a nosaltres, pues, farem això. És que exactament el 25 és el 21 de maig, però el diumenge més pròxim és el 17 de maig. Mm. Estem treballant per veure si Xarxa Teatre fa un espectacle en la vespre per a començar un poc aquesta commemoració. El dia farem la missa i farem un poc d'homenatge a les persones que van estar ahí col·laborant. I després, durant les festes de Sant Pere, pues, també tindrem el que solem fer, pues, la pujada al campanar, l'actuació del grup de balls al peu del campanar en tocs i mostra de tocs. O sigui que intentarem, en la medida en què trobem recolzament també econòmic, pues poder fer moltes coses al voltant del nostre campanar.
Però per què mira el president de l'autoritat portuària? És que això no és el port, ja. Això és la ciutat de Castelló. Jo vaig a donar-li una pista. La Diputació de Castelló va pagar l'enlluernat del campanar de Xilxes amb motiu del 700 aniversari, crec que era. De...
I també la Diputació va contribuir per a construir-lo.
El què?
Se va construir en fons oficials.
Sí.
De Generalitat, Diputació i Ajuntament. Pues...
patrocina per la Diputació de Castelló, té que ser totes les celebracions del 25è aniversari. Ho veig. Això, Marta Barrachina, vamos, ho té claríssim.
Intentarem, a veure. Bueno, l'autoritat portuària va col·laborar en una campana.
Ah!
Una campana està pagada per la presidència de l'autoritat portuària. Allí està la de Sant Pere.
Què te pareix? Però, de categoria, agent 10 o 12 més. De campanes, dic jo. Mossèn, gràcies per apropar-se. I que vagi tot molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Per cert, amb Morenga, finestres i vidres en el seu 60 aniversari, ja que estem parlant d'aniversaris, quants dies falten per a la jornada de donació de sang que celebrem COPE i el Centre de Transfusions aquest dissabte, dia 28, des de les 9:30 del matí a la 1:30 a la Fundació Caixa Rural Vila-real, Alberto Marco?
Doncs falten 2 dies per a aquesta gran cita que tenim el dissabte.
Pues és un recordatori que ens fa Orenga, finestres i vidres en el seu 60 aniversari. Presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez Bordonau, usted dijo aquello de dinamizar la zona de ocio de este puerto. Incidió en ello precisamente aquí en el Moll de Costa hace unas semanas cuando presentó el plan estratégico, y viene este mes de abril, después de la Semana Santa y la Pascua, con muchísimas, muchísimas actividades. Obsesionado con hacer que el Grau esté de moda.
Bueno, sí, como muy bien has dicho, fue uno de los objetivos que nos marcamos, de dinamizar, acercar el Grao, el distrito marítimo a la ciudad al puerto, y bueno, yo creo que lo estamos consiguiendo. En estos 2 años hemos ya realizado un gran número de actividades y bueno, pues ahora después de las fiestas fundacionales de la ciudad, pues empezamos ya una nueva programación que empieza este mes de abril. Arrancamos ya a principio el primer fin de semana con el Grau de Circ. Continuamos después a mediados con el Escala Castelló y finalizamos con la primera feria de abril, con lo cual tenemos el mes de abril repleto de actos y todos los fines de semana copados para que la gente pueda acercarse a esta zona del Muelle de Costa.
Lo del CIR también tiene que ver con la autoridad portuaria, eso es ya aprovechando las vacaciones de nuestros niños y niñas, lo digo yo porque los de Madrid y los de Cataluña y no sé dónde ya están prácticamente.
Sí, bueno, ahí realmente siempre está la colaboración y el empuje del Ayuntamiento de Castellón, que es quien pone pues de relieve este tipo de actuaciones. Sin el Ayuntamiento, evidentemente, todas estas diferentes eventos sería imposible, ¿no? Tanto el Escala Castelló como la primera feria de abril, como el Grau de Circ.
La feria de abril, que se estrena en apenas unas semanas en el puerto de Castellón, ¿qué le espera a quien decida acercarse? Aparte de la bravuconada que soltaron ayer de 10.000 personas. ¿Ya? ¿Cómo saben ustedes que van a participar ya 10.000 personas?
Bueno, no lo sabemos, pero está hecho pero está hecho con una expectativa. Lógicamente, cuando pones en marcha cualquier actividad, pues tienes un ámbito espacial de personas que puedan albergarla, y yo creo que este fin de semana, con las actividades que hay, lógicamente se va a acercar muchísima gente, porque vamos a empezar con el encendido de las luces, que es importante. Ya sabes que aquí ya hemos puesto de moda que en Navidad se encienden las luces en esta fachada marítima, pues también ahora en abril va a haber encendido de luces, va a haber desfile de trajes, hay exposición en el Moruno, va a haber carruajes, caballos, clases de sevillana, pero eso Silvia sin duda después lo explicará muchísimo mejor que yo.
Pero déjenos que le demos la enhorabuena por la programación y los buenos días, Silvia.
Hola, buenos días a todos. Gracias así que, por invitarme.
Claro, ya si hay tantas cosas, solo a 1,000 por actividad, pues se salen las 10,000, ¿no?
Sí, bueno, son 3 días que vamos a tener de Feria de Abril, lo cual pensábamos que pues va a venir muchos visitantes y la feria puede acoger, podemos llegar a esos 10,000, claro que
sí.
Sí,
vamos a tener Real de la Feria. ¿Dónde? Aquí en la...
todo lo que es la fachada marítima, uh-huh. Va a haber escenarios además en instalaciones privadas, como es este propio Moy de Costa Eventos y el Casino Orenes. Uh-huh. Va a haber escenario aquí fuera, donde también van a haber actuaciones musicales. Estamos hablando del tributo a Andy Lucas, el tributo a los Gypsy Kings. Bueno, en definitiva, va a haber muchas actuaciones. Yo creo que va a ser un fin de semana muy divertido, muy distinto y sobre todo novedoso, porque es la primera vez.
Bueno, pues ahora luego, si le parece, Silvia, nos cuenta, nos pormenoriza, pero lo que está claro es que se quiere también tener ese ambiente familiar en las actividades del Port de Castellón.
Sí, porque hay también otra parte importante de las actividades que son más infantiles, ¿no? Hemos querido, como siempre, contar con todo el abanico y familiar, desde los más mayores hasta los más pequeños. Además, tengo que agradecer al Club Deportivo Castellón, que también nos va a prestar un campo hinchable de 3x3 para poder jugar aquí, y por lo tanto, bueno, pues al final dinamizar es contar con toda la familia, es hacer que la familia se acerque a la fachada marítima y es que todo el mundo pues pueda disfrutar de eso que con tantas ganas ha preparado Silvia, ha puesto a disposición al ayuntamiento, uh-huh. y nosotros pues también empujamos para que salga adelante.
Pero para que todo esto se haga realidad hace falta una transformación física, diría yo, y no lo digo yo, lo dijo el presidente de la autoridad portuaria cuando presentó aquí en Moll de Costa Eventos lo que es ese plan. Ese plan, tiene un plan, Rubén tiene un plan. ¿Qué nos falta para cerrar ese círculo entre puerto y ciudad, presidente?
Bueno, pues efectivamente nosotros aquí tenemos 2 kilómetros de zona terrestre que de alguna forma pues va paralelo al mar, en el que hemos empezado ya una transformación bastante importante. Empezamos con la Fuente del Centenario, continuamos con el edificio Moruno, con una transformación absoluta del mismo. Estamos ahora mismo ya empezando las obras de lo que era la antigua comandancia, que será la nueva sede de la autoridad portuaria, con el Museo de la Mar Bajo y toda una plaza a disposición de los ciudadanos nueva. Acaba de adjudicarse ahora la redacción del proyecto del Hub Tecnológico aquí a las espaldas del edificio en el que estamos. Y con la Generalitat estamos ultimando ya la nueva lonja y la fábrica de hielo en la zona pesquera. Por lo tanto, a lo largo y ancho de esos 2 kilómetros, pues estamos realizando actuaciones que va a tener un coste pues superior a los 8 millones de euros.
Pues esos son casi 1.500 millones de las pesetas de antes. Pues ya ves, Alberto, cómo tenemos este Moll de Costa Eventos en este programa especial que va a continuar hasta las 2 en punto de la tarde.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Igual al cor a unes celebracions úniques. Divendres Sant, vibra amb la rompida de la hora, amb més de 1,000 tambors i bombos trencant el silenci. Dilluns de Pasqua, celebra els 270 anys d'història de la popular i genuïna Festa del Rollo. Dues festes d'interès turístic autonòmic en només 3 dies. A més, processons, dobla, pelegrinatge per les ermites, Pasqua Taurina, Sant Vicent, la Bocadorà i molt més. Setmana Santa i Pasqua a l'Alcora, sent cada instant. Ajuntament de l'Alcora, amb el suport de Turisme Comunitat Valenciana. L'Alcora viva.
Cada semana en COPE Más Castellón tratamos temas laborales, seguridad social, contables y tributarios con Benjamín Beltrán, graduado social en ejercicio. Los jueves a 1:30 de la tarde, las claves legales y recomendaciones que afectan a tu actividad profesional, empresarial y como autónomo con Benjamín Beltrán, asesores y consultores.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponen fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar
agilizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 de la mañana y hasta finalizar los turnos no tienes que pedir cita previa. Y si lo prefieres, puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación. DreamLab está de vuelta. Colorovia presenta una nueva edición de su encuentro creativo para profesionales del sector cerámico. Del 23 al 27 de marzo en el centro de Castellón, DreamLab evoluciona en un espacio pensado para compartir ideas, conectar talento y anticipar las tendencias que marcarán el futuro. DreamLab, donde las propuestas de Colorovia inspiran, impulsan el intercambio y dan vida a nuevas perspectivas.
Herrera en COPE.
Castellón y Vinaròs.
Estar informado.
Són les 12 del matí, 50 minuts i 23 segons. Assistem Alberto Marco i Raúl Puchol en un dijous que és de finestra de la província per conèixer els projectes que s'executen des de la Diputació de Castelló. Mireu, arriba dia la primavera. La primavera, obrim les finestres, n'hi ha més soler, de quan en quan hi ha algun ruixat i segurament apareixeran els amics. Jo no sé si són amics i amigues, perquè no sé la sexualitat que tenen els mosquits, però és un tema que ha preocupat moltíssim a la Diputació de Castelló i també a l'àrea de Medi Ambient. Diputat provincial José María Andrés, no sé si són mosquits o mosquites, però estaran, no tardaran. Vostès estan ja tractant o quin plan tenen?
Molt bon dia. Pues picar piquen les femelles, piquen les hembres. Els mascles no piquen, però n'hi ha tant mascles com femelles. Per això és així. Pues sí, des de la Diputació de Castelló pues, bueno, estem ja en continu tractament, vigilància i prevenció, perquè com bé sabeu, pues, fa dues o tres setmanes van haver unes pluges on les zones del litoral pues, se van inundar, les temperatures ja estan repuntant, sobretot les temperatures diurnes, i aquest còctel d'acumulació d'aigua i temperatures altes pues, ha fet que n'hi hagi una eclosió massiva de larves. I, de fet, pues, bueno, jo sempre dic el mateix, des de la Diputació no tenim que anar a matar els mosquits, tenim que anar a matar les larves. Els mosquits ja causen molèsties, les larves no. Per això pues, ja han dedicat diàriament, durant dues setmanes, 13 equips per tot el litoral, tant de la província tant de nord a sud, en el tema de control i prevenció i, efectivament, degut a aquesta eclosió que ha hagut massiva, pues, tractament. La coordinació tècnica, la setmana passada, pues, va fer una revisió de totes les zones tractades i va poder corroborar pues, que quasi el 100% de les larves pues, s'han mort i no esclataran i no seran mosquits que causaran molèsties. De totes formes, les masses d'aigua van manejant-se i nosaltres des de la Diputació estem els 365 dies de l'any, no només quan fa calor i n'hi ha mosquits, en continuar vigilància i això és el que anem a fer. Pues, bueno, estem ante l'antesala de la Setmana Santa i el que no podem fer és que n'hi hagi una eclosió de mosquits que causen molèsties a tots els visitants i turistes que vindran a visitar les excel·lències de les platges de la província de Castelló.
El primer lloc on solen detectar-se perquè, clar, per la ubicació que tenen és als càmpings i ara pues, hi haurà una ocupació molt alta, afortunadament, però hi està la Diputació, que ho té tot clar i ho té tot previst per actuar a les larves, no? Després de les pluges que hem tingut, que han sigut més de les habituals des de pràcticament el darrer trimestre de l'any 2025. Per altra banda, també, dintre de la seva competència, José María Andrés, diputat provincial de Medi Ambient, hi ha una notícia que ens ha cridat molt l'atenció, i és l'enlluernat eficient. S'ha modificat i aprovada en pleno algo que desconeixíem, un reglament d'enllumenat públic. Això existia, què significa, per què va servir i quin avantatge va tindre per als municipis, suposem que és més xicotès, no? Que no, tal vegada no tenen suficients recursos per invertir.
Efectivament, així és. Des de l'àrea de transició energètica, que també soc jo el diputat que dur el tema de transició energètica i energies renovables, pues, n'hi ha un reglament en la Diputació, un reglament d'enllumenat públic, on se presta auxili en temes d'enllumenat públic per a tindre una major eficiència i sostenibilitat i control d'aquest enllumenat públic. En aquest cas era un reglament que era per a municipis de menys de 500 habitants. El que se va aprovar l'altre dia en el pleno va ser la modificació d'aquest reglament per arribar a municipis hasta 1.000 habitants. Això fa que puguem arribar a 21 pobles més. I què fem des de la Diputació a través d'aquest reglament d'enllumenat públic? Pues el que fem és instal·lacions de luminàries LED
i adequació dels quadres de telemando de l'alumbrat públic als municipis. I la substitució íntegra de les bombetes convencionals a bombetes LED, que són, pues, gasten menys, tenen un consum energètic menor, per la qual cosa, pues, tenen un consum econòmic per als ajuntaments també menor. Al final, en l'any 2024, amb una inversió de 682.000 euros, vam fer front a aquestes obres, conforme he dit, a 13 municipis. I en l'any 2025, amb una inversió de 542.000 euros, estem ara, en aquest moment, actuant en 9 municipis. En resum, s'ha invertit en aquests dos últims anys 1.200.000 euros en 22 municipis, que sols aquesta actuació suposarà un 30% d'estalvi. Això, al final, pues, és una aposta decidida d'aquesta Diputació, dirigida per la nostra presidenta Marta Barrachina, per a la sostenibilitat real de la nostra província. Sostenibilitat real i especialment als pobles més menuts. Per què? Perquè tenim menys gasto, tenim menys emissions i, per tant, tenim més recursos per a la gent. Per què hem canviat el reglament a municipis de 1.000? Perquè, degut a aquesta inversió durant aquests dos anys, tots els municipis, el 100%, de municipis de menys de 500 habitants adherits a aquest reglament, ja s'han fet aquestes obres de sostenibilitat a la substitució de luminàries LED. I ara el repte que el tenim és poder arribar a 21 municipis més i peguem el salt a municipis de menys de 1.000. Al final, pues, és una aposta decidida per part de la Diputació de Castelló, conforme he dit, pues, a que siguem una província més eficient i més sostenible i, sobretot, que estiguem al costat dels pobles més xicotets, que és el ser de la Diputació.
Estem parlant de 200 milions de pessetes. Hi ha gent major com nosaltres, José María, que encara pensem en pessetes quan ens diuen 1.200.000 euros d'inversió.
Efectivament.
Gràcies per compartir totes aquestes bones notícies i que tenen que veure amb la preocupació que té l'equip de govern de la Diputació de Castelló en el benestar de tots els ciutadans i també qui ens visiten, especialment ara en aquesta època i en el tema dels mosquits, que ja s'està treballant. Que vagi molt bé.
Gràcies.
D'aquesta manera tanquem aquesta setmana la finestra de la província, que obrim tots els dijous cap a aquesta hora.
I una finestra que especialment en el nord de la província, doncs avui millor deixar la tancadeta, perquè hem tingut aquesta passada matinada ratxes de vent molt fortes, valors que han superat els 160 km per hora, per exemple a la Mola de Xert o a Vilar de Canes, també per damunt de 130 a llocs del terme municipal de Sant Mateu, i que ara baixa de potència, però encara així, durant tot el dia es mantindrà a aquest nord de la província de Castellí, a Vis Groc, per fortes ratxes de vent. Tot això en una jornada on s'espera baixada de les temperatures en màximes. Per exemple, ara mateix estan al voltant des de 8 graus a Benicarló. Arribem així a la una de la vesprada. Seguirà així tota la informació al mediodia COPE amb Pilar García de la Granja.
Tu equipación deportiva no está completa sin unas buenas gafas deportivas. Y lo sabes, descubre en Visualis el mayor surtido Oakley y el mejor asesoramiento.
Visualis, porque son tus ojos.
¿Cómo es veu el món a través dels ulls del autisme? Vine a descobrir-ho amb Pau Pautista. Autisme en primera persona. Una xerrada única per a entendre, aprendre i compartir. T'esperem el dissabte 28 de març a les 6 de la vesprada a la sala d'actes de Fundació Caixa Rural Vila-real. Entrada gratuïta amb inscripció prèvia a través de www.fundaciocaixarural.org. Organitza Chicaes y el Ayuntamiento de Villarreal.
¿Te imaginas estrenar coche este mes? Ahora es posible con el nuevo Peugeot 208. Diseño irresistible, tecnología avanzada y toda la emoción de conducir por solo 130 euros al mes. Pero date prisa, porque esta oferta es solo durante el mes de marzo. Ven a Quaris León Auto en Castellón o Villarreal y descubre todo lo que el nuevo Peugeot 208 tiene preparado para ti. Peugeot 208, el coche que estabas esperando ahora más cerca que nunca. Y ahora con 8 años de garantía oficial. En Albany nos hemos renovado para inspirar. Lo mejor, una tienda con más de 6.000 metros totalmente renovada. Un concepto diferente con nuevos muebles, las mejores firmas y una sola visión. Transformar tus ideas en un hogar único. No solo vendemos muebles, diseñamos, proyectamos y coordinamos decoración integral a tu medida. Con el transporte y el montaje gratis. Así de fácil. Ven y estrena inspiración. Albany, muebles y mucho más. Villarreal, Castellón.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Cariño, a este piso ya le hace falta una buena reforma. Me gustaría cambiar el pavimento, el baño, la cocina, unos buenos armarios.
Lo que nos hace falta es Fustecma. Fustenma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. Fustenma es lo que te hace falta para la reforma de tu hogar. En Fustenma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial Avilabella, calle Moncofa 4 o entra en fustenma.com.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Castellón, Grecia 29, Polígono Industrial Ciudad del Transporte 2.
Está claro. En Salera la primavera no llega. Se estrena en las terrazas, en las ganas de salir, en los planes en familia, en las risas con amigos, en esa brisa marina, en una tarde de cine. Ven a descubrir las nuevas colecciones y todo lo bueno que trae la nueva temporada. Porque en Salera somos así, muy top, como tú.